Com sabeu, Alerta Solidària, el col·lectiu Alerta Solidària porta la defensa d'algunes d'aquestes persones que estan en presó preventiva acusats de terrorisme. Xavier Pellicer, jurista i portaveu del col·lectiu Alerta Solidària. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir, finalment, es van esbombar el sumari de la investigació dels CDRs detinguts des del 23 de setembre. Però ja fa setmanes que alguns mitjans n'havien publicat algunes filtracions mentre els advocats es queixaven que ells no hi tenien accés i que no sabien amb quines proves s'acusava els activistes. Quan vau tenir, finalment, accés a tot el sumari i a la documentació que avui veiem publicat a tot arreu?
Bé, doncs, el cap de setmana, just abans del pont d'aquest cap de setmana passat, va ser quan vam poder tenir accés a 8 dels 9 volums del sumari, a un volum del sumari al qual encara no hem pogut accedir.
Del que es desprèn del sumari, un dels empresonats, que és en Ferran Jolis, ha declarat que hi havia un pla per ocupar el Parlament durant 5 dies, que ell havia de garantir la comunicació via wifi amb els ocupants i que el president Quim Torra ho sabia tot. Una altra declaració suposadament inculpatòria és la d'en Jordi Ros, que admet que experimentava materials explosius però no per fer mal a ningú. Aquestes declaracions quan i com es fan?
Bé, doncs, aquestes declaracions formen part de totes aquestes accions tant de la Guàrdia Civil com de la Fiscalia i de l'Audiència Nacional, que nosaltres hem reiterat ja des del primer moment de la seva detenció, que vulneren molt dels seus drets fonamentals i molts dels seus drets de defensa, tant per com es van fer les detencions, en les quals un d'ells, fins 30 hores després de ser detingut, no va ser considerat detingut. A més, no va poder tenir accés al seu advocat fins al cap de 5 dies, un cop ja s'havien fet suposadament aquestes declaracions. L'altre va trigar 25 dies a accedir al seu advocat i, a més, tot això es va produir sota un clima d'amenaces cap a ell directament i cap a les seves famílies i de coaccions, entre altres situacions que van patir les persones detingudes, com, per exemple, que van ser privades de visió durant moltes hores, fins i tot durant els transports, o, a més, van passar dies i dies sense poder dormir. Però... És a dir, que totes aquestes declaracions nosaltres no els donem cap tipus de validesa jurídica.
Si vosaltres, a tot el que heu vist en el sumari, no li doneu cap tipus de validesa?
A les declaracions concretament d'aquestes dues persones, en Ferran i en Jordi, considerem que no poden tenir validesa jurídica en un estat democràtic i de dret, perquè se'ls ha vulnerat molts dels seus drets fonamentals i no les han pogut fer en unes condicions que puguin ser considerades jurídicament. Pel que fa a la resta del sumari que em preguntava,
sí.
Més enllà de la versabilitat o no versabilitat, o no credibilitat del sumari, nosaltres el que sí que podem constatar, després d'una visió general, ja els dic perquè no hem pogut anar al fons per la gran quantitat de volums, és que cap dels delictes que se'ls imputa als detinguts queden acreditats amb el contingut del sumari.
I queda acreditat que tenien contacte amb el president Torra per tot el que vosaltres heu llegit en aquest sumari?
Nosaltres no hi veiem cap element que ens porti a dir que tenien contacte més enllà de qualsevol ciutadà que hagi pogut tenir contacte.
Però havien parlat, vols dir?
No, és a dir, que no tenim cap element de constància al respecte.
I què diuen la resta d'empresonats?
En quin sentit?
En relació a aquest sumari, en relació a les declaracions de Jordi Ros i també de Ferran Jolis, no?
Clar, partim de l'element que no li donem cap validesa jurídica perquè considerem que no les han pogut fer en una situació de llibertat personal i en una situació de llibertat i que, per tant, són coaccionades, no se'ls dona cap tipus de validesa. Anant una mica al que et comentava, nosaltres no veiem cap element en el sumari que pugui acusar aquestes persones de terrorisme, no veiem cap element en el sumari que pugui acusar aquesta persona d'haver provocat estralls i no veiem cap element al sumari que pugui provar que tenien materials explosius. I, per tant, ens refermem en el que ja vam plantejar el 23 de setembre, el dia que se'ls va detenir, que això és una operació de caire polític i que no té cap tipus de sosteniment jurídic. Anant fins i tot al que es planteja o el que surt a nivell de filtracions respecte a unes determinades protestes o mobilitzacions o ocupacions del Parlament o del que fos, nosaltres, com en qualsevol context de mobilització o d'actuació de moviments socials, per exemple, ocupant bancs per denunciar desnonaments o ocupant rectorats per denunciar pujades de taxes, no hi veiem ni fins i tot delictivitat en qualsevol tipus d'acció d'aquest tipus i en cap cas una resposta que pugui ser una acusació de terrorisme i per tant, una orquestració per part de l'Audiència Nacional d'un procés jurídic contra aquestes persones.
No, per això t'insisteixo que aquí la clau està en la connexió institucional. Nosaltres li preguntàvem a Carles Puigdemont a Waterloo directament per aquesta relació. Ell la negava haver tingut mai cap contacte i tenir una via per comunicar-se amb Torra al marge de l'habitual, que era oberta i, per tant, ho negava de manera taxativa. Aquí la clau està en saber si aquestes persones tenien o no una operació amb Gandalf i Lisa, que són els noms en clau que han aparegut en aquest sumari, quina credibilitat li doneu a això?
Doncs li donem la mateixa credibilitat a tota la resta d'elements d'aquesta investigació, que és cap ni una.
Francament,
cap ni una, i tenim claríssim quina és la intenció d'aquesta filtració, igual que va ser la intenció de l'operació el dia 23 de setembre, que no és casual que les portades dels principals diaris de dreta i d'extrema dreta de l'estat espanyol avui no siguin la cagada de l'ordre d'extradició de Clara Ponsatí o la cagada de Pedro Sánchez respecte a la fiscalia. No?
Per això que comentes de les portades. A l'ABC, la fotografia d'un d'ells, de l'Àlex Codina, amb una arma a la mà que no se sap, i ja ho diuen a l'interior, que si és de veritat o si és fake, i a darrere amb un ganivet. Aquestes mena de fotografies estan a dins del sumari, no?
Jo no l'he pogut veure concretament. Entenc que hi hauria de ser i entenc que, en tot cas, formaria part del que ja ha manifestat la seva família, que és que ell anava a fer paintball alguns caps de setmana i que, per tant, no s'ha trobat cap element, ni cap arma, ni cap qüestió d'aquest tipus en els registres que s'han practicat o en les investigacions que s'han fet, que no oblidem que, segons pròpies fonts de fiscalia, diuen que han durat mesos i mesos i mesos i mesos. I si en mesos i mesos i mesos i mesos l'únic que tenen que poden sostenir aquestes acusacions són les declaracions sense cap valor jurídic perquè s'han fet amb coaccions i amenaces, doncs això diu molt del fons d'aquesta operació judicial.
En qualsevol cas, aquesta no sembla una arma de paintball.
Doncs nosaltres no tenim cap element de que s'hagi trobat cap tipus d'armament o similars en cap casa d'aquestes persones, no?
I el sumari d'aquesta operació Judas, quantes referències hi ha al suposat CNI català?
Ja us dic, no us ho puc concretar perquè no hem pogut estudiar amb el que seria la suficient profunditat del sumari i, per tant, també veiem doncs, determinades converses que estan, diguéssim, dins del sumari, que s'atribueixen a les persones detingudes o a les escoltes, però que en realitat no és la transcripció de les converses, que són resums fets per agents de la Guàrdia Civil. És a dir, que nosaltres aquí veiem molts elements que s'han d'estudiar detingudament per veure realment quines són les fonts i si es poden atribuir, si és que es poden atribuir a alguna de les persones. No?
Veurem com evoluciona aquest cas. Xavier Pellicer, portaveu del col·lectiu Alerta Solidària, t'agraïm molt que ens hagis atès aquest matí. Que tinguis un bon dia.
Gràcies, bon dia.